Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta, aquí comença el programa número 85. Queda una setmana de Vuelta, la tercera, la més dura, la més complicada. Esteu segurs que això està sentenciat? Bé, de seguida ho analitzem amb el Fletxa en un programa en què també tindrem un convidat d'excepció. És ciclista, però no és ciclista professional, i de fet és un malalt total d'aquest esport. Avui conversa, més que no pas entrevista, amb el Pancho, el cantant de Zoo. Però abans, aquest cap de setmana, en Amy Van Vleuten ha disputat la seva última cursa com a professional abans de retirar-se, ara ho sentirem. Va ser el CIMAC Ladies Tour on, per cert, van inaugurar un carrer amb el seu nom, com ja tenia també Anna van der Breggen. El Tour of Britain, victòria final per Wout van Aert després que l'última etapa guanyés en solitari Carlos Rodríguez. El teníem a Ràdio Volta i ja ha recuperat el del Muñécar, que torna a guanyar i ho fa amb espectacle atacant de lluny. I a la Vuelta, de tota la segona setmana, ens quedem amb l'etapa del Tourmalet. Vingegaard, Kuss, Roglic i desfeta de Benepul. 1, 2, 3 del Jumbo. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitza amb Ràdio Volta.
Últimos metros ya para Jonas Vingegaard, que va a cruzar la línea de meta como ganador de esta etapa. Fantástica etapa del equipo, fantástica etapa de Jonas Vingegaard, ganador de esta 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. El momento en el que va a cruzar la línea de meta el ganador de la etapa. Y bueno, vamos a ver las diferencias a partir de ahora.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
I pel que fa al ciclisme català, agafeu l'agenda. Divendres, dissabte i diumenge d'aquesta setmana al Velòdrom Municipal d'Horta, Miquel Poblet. Ja ho aneu sentint de fons. Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Acaben de passar els ciclistes per davant nostre. Una de les pistes més ràpides, 19a edició d'aquesta prova i presència dels millors del món en les proves de velocitat, és a dir, Keirin i Sprint, en les de fons, Òmnium i Madison. I seran 18 mundialistes i seran també els grans noms de la pista catalana actual, amb l'Helena Casas, amb l'Itmar Esteban, la Laura Rodríguez, la Lucía García. De fet, hi participarà la selecció catalana amb 14 corredors. Al web de la federació, a ciclisme.cat, hi trobareu detallada tota la informació, però vaja, us animo, perquè podeu passar una bona estona, insisteixo, en unes instal·lacions, en una pista rapidíssima i amb una participació de nivell, a més, tenint en compte que l'horitzó, en menys d'un any, hi ha els Jocs Olímpics de París. Per tant, encara agafa més rellevància tot el que puguem veure, el nivell que puguem veure aquest cap de setmana al Velòdrom d'Horta, Miquel Poblet. Vinga, va, moment per l'anàlisi a Ràdio Volta. Parlem de la Volta. Entrem al territori fletxa.
A Ràdio Volta entrem al territori fletxa.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Molt bones, Isaac. Repassant i estudiant i amb esperança l'última setmana de la Vuelta.
Sí, queda una setmana. A mi no sé si et passa el mateix, però se m'està fent llarga aquesta Vuelta, perquè mirava que encara queda una setmana, queden quatre etapes dures o molt dures, és a dir, que queda moltíssim encara.
I tant, es fa llarga perquè precisament s'ha començat a disputar des del principi, des de la primera setmana, i clar, quan comença així els de la General i un Jumbo dominant d'aquesta manera, dius, bueno, ja ho tenen, això s'acaba. Però no, les voltes continuen sent tres setmanes i les etapes dures encara han d'arribar, aquesta consecució d'etapes dures no han arribat encara, i precisament arribaran quan més fatiga hi hagi en els corredors.
Això, per cert, com a curiositat, quan ets corredor també, al final són 3 setmanes, són 21 etapes, 23 dies, com a corredor també n'hi ha que se't fan més llargues que d'altres?
Poder sí, sobretot el context on estan. Si a la Vuelta, per exemple, normalment s'arriba a fer més llarga perquè està al setembre.
Clar.
I perquè ja s'acaba la temporada i... Jo sempre dic, l'estat de forma a la Vuelta és el que més costa de no dir controlar, però d'entendre i d'anticipar, no? De vegades dius, no, però si jo estic bé i l'estat de forma funciona i no tinc motiu per... Mira, el que li va passar al Renko.
Sí.
Però clar, això poder al juliol no et passa, però al setembre és més habitual que passi i és més probable que passi també perquè estàs a final de temporada i arribes a la Volta ja que com a mínim has fet un pic de forma o poder dos, no? Llavors estàs ja aguantant i amb el que queda i arrossegant-ho tot. Per lo bo i per lo dolent. I per això de vegades, clar, es fa llarga. No, no arriba, aquest final de Vuelta costa més.
Clar. Justament per tot això que dius hem d'analitzar amb alguns elements i amb certa perspectiva el que ens queda, perquè jo defensava que veiem els tres Jumbo molt forts, superiors a la resta, i tu sempre hi poses una miqueta de pausa i dius, Pep, encara queda molt... Hem de veure d'on venen, que han hagut de gastar moltíssim i aquesta superioritat ha de durar una setmana més, que això és complicat.
Sí, i sobretot has de veure-ho veient, o sigui, analitzant com han fet aquest principi de Vuelta, no? Jo sempre he dit, el Jumbo al final ha començat la Vuelta, que els hi veien certa ansietat d'agafar temps, de moure's, l'etapa famosa de Cavalhambre. Dic això, aquest Jumbo en condicions normals hagués corregut així? Era la meva pregunta, no? I si és així, per què ho fan? I per què ho han fet, no? I és el que hem de veure. Al final, hi ha una cosa que està clara, com han arribat aquests corredors. És cert que han guanyat el Tour de França i el Giro, i que ara mateix el Sepp Kuss, que tothom és un nano que agrada a tothom, i tothom s'agradaria moltíssim que guanyés la Vuelta, però no hem d'oblidar que és la tercera volta gran que corre aquest any, i que les dues anteriors el Jumbo les ha guanyat. Això què significa? El Kuss no ha anat al Giro, per exemple, a preparar el Giro o a preparar el Tour de França, no? O no ha anat al Tour a preparar la Vuelta. Ha anat allà a treballar. Ha tingut un desgast enorme. Enorme. En dues voltes grans. Això, tard o d'hora, s'ha de notar a la carretera. I el mateix al Vingegaard, no? O sigui, el Vingegaard arriba havent-hi guanyat el Tour de França amb un pic de forma que l'està aguantant com pugui. Bueno, en cert moment això... s'ha de veure, per algun lloc s'ha de veure que no és el mateix, no? I per això dic, bueno, tret del Roglic, que sí que els pics de forma els pots tenir amb més distància de temps, sobretot, clar, em costa veure-ho, i l'estratègia que han tingut és molt vàlida, quan saps que, clar, l'estat de forma bo el tindràs, segur al principi, després és més incert, no? Tens aquesta incògnita de dir, vale, m'aguantaran els tres líders que tinc les últimes setmanes, l'última setmana, sobretot. No ho saben, perquè la possibilitat de que això falli existeix.
Ja, yeah. Sí, sí. Bé, al final, quan hagi passat aquesta propera setmana, haurem de posar les notes, però hi ha una qüestió que crec que encara no t'ho he preguntat. Tu creus que el Jumbo fins ara ha corregut bé? Ha competit bé? És el que havia de fer o s'han equivocat en alguna cosa?
Ah, ho han fet massa bé i tot. Ho han fet massa bé i clar, perquè, massa perquè al final...
És el que dius tu, eh? Recordem que van començar una mica a contrapeu amb la crono per equips, que ja van perdre mig minut sí. I que això els va trastocar una mica els plans.
No, jo ho han fet massa bé, Isaac, inclús a fora de córrer. En el moment que convenç a l'organitzador que t'agafi temps a Montjuïc a 9 quilòmetres d'arribada, és que tothom està fent i corrent com tu vols córrer.
Yeah.
I aquí ho ha fet malament és la resta, els adversaris, perquè han volgut córrer o s'han deixat córrer com ells volen. I, clar, és que ho han fet molt bé, molt bé. Encara queda, però inclús a l'etapa de Lecumberri se'ls hi va veure ja certa feblesa. Sí. I la meva... O sigui, jo el que no m'ha agradat és això, que se'ls ha deixat fer. I a un equip així li has d'anar molt a contracorrent. Cert que és difícil i que des de casa es ve molt fàcil. I dir, no, clar, és que estan molt forts, però si deixes fer els que ells volen, o sigui, si ells proposen que neutralitzar l'etapa de Montjuïc a 3 quilòmetres no és suficient i que ho has de fer a 9, és que estàs fent el que ells volen. Home, clar que per ells és perfecte, no prendre riscos. Doncs anem a prendre riscos, a veure què passa, no?
Sí, sí.
Sí, anem a prendre riscos i mira, si és que ja estàs perdut, doncs poder arriscant, algú cau. I aquí és on em refereixo que ho han fet molt bé, inclús a fora de la cursa. Ho han fet de conya.
Sí, sí. No, m'interessava demanar-te això, saber què n'opinaves, perquè al final tots des de darrere o des de fora hi ha gent que li agrada molt com està actuant el Jumbo, hi ha gent que els critica, dic, doncs bé, anem a veure com han actuat. Que...
No, que jo els critico, perquè no estic d'acord, els critico, o sigui, hi ha molta ironia amb el meu dir que ho han fet molt bé, és que ho han fet massa bé i el problema ha estat que els hi han deixat.
Ja, ja.
Clar, que això agradi o no i tindrà els seus atractors, evidentment, o sigui, no ho dubtis, però és indiscutible que ho han fet bé, que corren com ells volen. I ara, això està bé o no, dona espectacle o no, això, clar, evidentment tindrà... O sigui, a mi el que jo critico és l'adversari. El tenen, i clar, i el tenen perquè som un equipàs i ho fan molt bé, ho fan molt bé. Clar, jo vull veure la manera de trencar això, que no és, és una manera ja repte, no? Repte, jo estigués allà, bueno, això es pot permetre o no, no? I de vegades, inclús quan tiren, no? Que tiren molt a desgastar la resta del pilot. En allà, ostres, com a equip, a part que veus això, que quan tiren... Quan estan controlant les etapes, el mateix dia de la Laguna Negra, van anar tot el dia posant allà, a meitat de la carretera, inclús estirant a tope el pilot, no? Quan pots controlar el dia perfectament obert i donant més espai al tot el pilot, ells no donen espai, ells volen desgast. Llavors, tu, si és un equip contrari, en una etapa així, aprofita-la, intenta enganxar-lo, tu estàs fotent cuneta, que es diu, no? En el pilot, en l'argot. Uh-huh. Doncs intenta enganxar-lo en algun moment, com que t'estan obrint la porta, doncs ataca'ls a veure què passa, a destemps, i això no s'ha vist, aquestes voltes a Espanya.
Bé, a l'etapa de Lecumberri, no, una mica?
Aquí sí, però fixa't, un detall del dia de Lecumberri, com en el moment ells, com de cop i volta fan la barrera, el famós barrage, no?
Sí.
I en allà, clar... I es troba en l'aliança dels Lotto del Soudal Quickstep, perquè com que hi ha el Renko, el Soudal també els hi va bé fer un barrage per aquí escapar de marxi. Jo veia el Marc Soler per allà que volia atacar i, clar, és que el Van Barle ja fent barrage. Clar, això, en el moment que el Jumbo fa un barrage així d'aquesta manera, és perquè ho necessita, perquè necessita respirar. I després, a sobre, els arriba el Salpechin allà a tirar, que dius, aviam, per què tireu si no arribarà mai? El Kaden Gross no podrà... És que no respintarà mai amb aquesta escapada al davant, no? I aquí és on et dic, ostres, clar, Per què corren així, no? Bueno, clar, perquè al final han d'aprofitar les forces que tenen d'aquesta manera. I jo crec que sentenciar, és clar que no han sentenciat. La volta guanyada no la tenen. Dominant, sí, però de moment ells podien estar en millor situació. Veurem si passa.
Sí, sí, jo m'esperava això, que la tinguessin una mica més sentenciada que no pas com està ara mateix. Per cert, el barrage, que des de la televisió és molt evident, és crida moltíssim l'atenció. A dins el pilot, com es viu? És una situació incòmoda que emprenya o bé, ho acceptes com una situació molt de cursa?
És molt... A mi no m'agrada gens, no m'agrada gens, perquè no és una acció esportiva.
Ja.
Perquè tu no has... Clar, tu no deixes que t'ataquin perquè bloqueges i no dones espai a que t'ataquin. És tan lleig, Isaac, és tan lleig com atacar l'avituallament.
Ja.
Jo veig així, eh? Jo veig tan lleig com atacar l'avituallament. Aviam, si tu vols neutralitzar, neutralitza... O sigui, tancant els forats, però no amb l'impediment de que t'ataquin. És que no estàs donant espai, no estàs donant opció. Llavors, clar, que tu no donis opció fent una estratègia de aquí omplim tota la carretera i que no hi hagi espai per atacar, deixa que la gent ataqui. I si tens forces, ja tancaràs el forat. Però, clar, és que no és una acció esportiva. Gens, eh? Per això, bueno, no m'agrada el Jumbo. Això no m'agrada tant que ha fet el Jumbo. No és tan potent, no és tan superior, no domina tant. Per què fas aquesta cosa tan lleig? És un detall molt lleig, molt lleig. Tant com atacar l'adivituament. O pitjor, si m'ho dius.
Sí.
Sí, perquè és que no... En fi, però bueno.
Pels espectadors que no ho veiessin, a l'etapa de l'Ecomberri va començar l'UAE, l'equip del Marc Soler, del Juan Ayuso, de Joao Almeida, atacant, sobretot amb Almeida i amb Marc Soler, provocant un caos total, i el Jumbo aquí va haver de sortir a tapar fuites d'aigua com van poder, i quan van controlar una mica la situació van provocar, com deies, el barrage, que és posar-se a l'ample de tota la carretera amb tot de corredors del seu equip i fer una barrera físicament que no permet avançar ningú. Es van trobar, com dius, l'aliança de l'equip de Remco Evenepoel, perquè el Remco estava per davant i ja els interessava que darrere es calmessin les coses, en fi. Bé, l'última, què ens queda aquesta setmana? Que tenim un final d'etapa en un port de segona, el dia de l'Angliru, que és de categoria especial, en ports de primera, i l'Angliru de categoria especial, encara l'endemà un final en un port de primera, i el penúltim dia una etapa per la Serra Madrilenya amb 10 ports de tercera. Pot saltar pels aires encara tota la classificació?
Sí, perquè les diferències no són tan altes i el terreny és duríssim. La primera etapa, la que acaba a Veges, és curta, però és terreny de Cantàbria. A veure el temps com està, que poder se'l troben moll. El dia de l'Angliru, dificilíssim, i que hi haurà diferències. El dia de Sant Lorenzo és un port també molt dur, i a l'últim de la Serra de Madrid. Clar, hi ha quatre etapes, Isaac, que són difícils de controlar, i se'ls ha fet llarg el Jumbo controlar aquesta setmana, perquè, com hem dit abans, ja la primera van haver de fer esforços. Clar, porten dues setmanes tirant molt. Clar, dues setmanes... O sigui, és molt. Si pensem que queda una setmana més, és un terç del que han fet.
Clar.
O sigui, els hi queda un món, és un terç, i dins d'aquest terç és que només un dia controlaran per l'esprint. O sigui, la resta és que s'han de treballar ells. Per tant, queda moltíssim. Jo m'espero que passin coses.
Bé, doncs veurem. Siguem optimistes perquè, com dius, encara queda molta vuelta. D'aquí una setmana ho analitzem tot, a veure qui se l'ha acabat emportant. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment, Isaac, a tu.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs després del Fletxa toca entrevista. Ja ho sabeu, a la part final de Ràdio Volta sempre tenim una entrevista. Moltes vegades amb ciclistes professionals, amb directors d'equips professionals, però a vegades també sortim d'aquí i busquem gent que siguin autèntics malalts de ciclisme. I la conversa d'avui, perquè serà més una conversa que no pas una entrevista, em fa molta il·lusió perquè, a més, a banda de parlar amb ell, a banda de parlar amb el Toni Sánchez, amb el Pancho, amb el cantant de Zoo, a mi m'ha quedat la sensació, a veure què hi dieu vosaltres, que hem estat parlant dos malalts de ciclisme, com si estiguéssim al bar, fotent un cafè, una cervesa, parlem de ciclisme, amb la particularitat que ell és el Pancho i que, lògicament, sempre ens l'acostumem a mirar des de l'altra banda, des de baix a la pista, veient-lo ell a l'escenari. Però avui, res de música, o pràcticament res. Avui, ciclisme, amb el Pancho. Què tal? Com estàs?
Hola, què tal, Isaac? Molt bé, jo sí, molt bé. I tu?
Molt bé, jo bé. Encantat de parlar amb tu, perquè a més amb tu parlaria de moltes coses, però bé, aquest és un programa de ciclisme i crec que tu ets un autèntic malalt de ciclisme, eh?
Bueno, sóc un malalt, sí, un poquet, però bueno, n'hi ha de pitjors, eh? N'hi ha de molt més malalts. Però sí, m'agrada molt i el seguisc i el practique també un poc, però bueno, sobretot m'agrada... Bueno, pues m'agrada veure'l i admirar-lo molt. M'admire molt mirant ciclistes.
Molt bé, doncs mira, ja tenim aficions compartides. Clar, volia demanar de quin nivell de malaltia d'afició estem parlant, perquè, per exemple, ara dies enrere va ser la sortida, crec que era Dénia, de la sortida d'una etapa d'aquesta volta, que sí?
Sí, vaig estar allà, sí. Sí, perquè tinc un bon amic que és director tècnic de la volta.
Sí.
I director tècnic de carrera, o no sé exactament com es diu el càrrec, el Kiko, exacte, el Kiko, i ja fa uns anys, pues, bueno, em va contactar perquè ell seguís el meu grup i em va voler convidar a una etapa i bueno, ja vam fer una amistat molt bonica i en aquesta ocasió, pues, com que estava a prop de ma casa i tal, em va convidar una altra vegada i vaig estar allà. I la veritat és que molt guai. Bueno, m'agrada molt veure això per dins, també veure un poc tot el que és tota aquesta caravana, com aquest món que n'hi ha dins de les pues, bueno, de les voltes ciclistes. I m'agrada molt, pues, esquadrinyar per allí, veure, pues, els autobusos, les bicis, tots els processos que n'hi ha dins, que moltes vegades a lo millor en la tele no es veuen. I sempre he sentit molt de magnetisme per aquest món.
Sí, home, és guapo, eh? És que és un inframón, una bombolla que realment és...
Sí.
No pares de descobrir secrets. No sé què et va cridar més l'atenció de tot el que vas veure.
Doncs pues bueno, és que he estat en diverses ocasions, sí. I en este any vaig estar en l'inici de l'etapa, vaig estar per allí, pues bueno, mirant un poc els autobusos, que són flipants, és una cosa que és al·lucinant, no? Però, bueno, fa, no sé si 2 o 3 anys, vaig tindre la sort, gràcies a Kiko, de viure una etapa que va ser una de les etapes fortes de la Volta a Espanya i que eixia de Gandia, del meu poble. I bueno, de viure una etapa des de dins del cotxe de direcció de carrera. Per tant, jo anava de copilot en el cotxe que va immediatament després de cabeza de carrera.
Sí.
I vaig estar, pues, les 5 hores que va durar l'etapa, o 4 hores i algo crec que van ser, pues, bueno, vivint la carrera des de dins, amb el director darrere de mi, i bueno, vas escoltant les coses que parlen, tal. El pilot del cotxe era Roberto Laiseca, que és un corredor que jo, pues, en la seva època vaig admirar molt, i a més és un tio encantador, i per a mi esa, pues, això és lo que esa experiència per a mi va ser absolutament... pues flipant, o sea, va ser com un, no sé, una de les coses més guapes que m'han passat i bueno, pues va ser la caiguda de Valverde baixant un port que es va trencar es va retirar de la vuelta ahí i en fin, pues bueno, és veure com el programa aquí de futbol que feien fa anys el dia després, n'hi havia una secció que era lo que l'ojo no ve, que se dia. Pues va ser un poc lo que l'ojo no ve, però dins del ciclisme i per mi va ser una autèntica flipada.
És que el que estaves explicant de la sortida de les etapes, veure els autobusos com arriben, els ciclistes que van sortint a firmar, allà et sents com un nen petit, però estar dins el cotxe,
sí.
Seguir l'etapa, jo crec que en paraules no es pot explicar perquè són 5 hores, però et passa tan ràpid entre marejos, no marejos, velocitat, que t'espanta, sí. I tot, és que passa de tot, allà.
Sí, totalment. Per a mi va ser com, com, pues bueno, com de nano veia los Goonies, que és tot, que no t'avorrisses ni un instant, pues va ser lo mateix, o sea, baixar un port darrere dels ciclistes a la velocitat que van estos cotxes, que damunt la gent perícia conduint-los, i en fin, pues hostia, és, i a banda, pues bueno, va ser molt bonic també, perquè era una etapa que recorria tots els ports que jo solc fer quan isc en la bici. Entonces recorria un poc el meu terreny, per dir-ho així, i en tots els ports vaig anar trobant-me a amics que estaven en alguna rampa, en una altra tal, i bueno, pues era, pues jo què sé, molt emocionant, per a mi va ser molt...
Molt bé. Arribo una mica tard, perquè clar, no sabia que eres tan amic del Kiko García. El Kiko vaig entrevistar la setmana passada, perquè ja saps que han tingut aquest inici de Vuelta tan accidentat, amb la pluja, havent de modificar alguns finals d'etapa.
Sí, tio.
I el pobre estava... Vam parlar un dia que feia sol i em diu, per fi surt el sol, eh?
Sí, sí, jo de fet l'altre dia en Dénia també el vaig estar amb ell i... I bueno, me sabia mal, perquè damunt era un dia, va ser un dia molt, molt raro, molt estrany, hi havia amenaça de pluja forta, ja venien en tot l'inici de la volta que havien tingut problemes, i bueno, jo estava patint, perquè dic, hòstia, tindran una càrrega així extra d'estrès i de pressió brutal. I, però bueno, a poc a poc, pues, jo què sé, m'estan traient-ho i la veritat és que, jo què sé, en aquestes coses jo estic llegint així a, pues, bueno, sé que estaven moltes crítiques també al tema de l'organització i tot això, i jo la veritat és que ahir no, pues, bueno, no entre perquè tinc una mica ahir dins que sé que s'està partint l'esquena i la cara per tot això i tampoc tinc jo tant de coneixement i no conec els pormenors de què pot estar passant ahir dins i vamos, jo em dedico a disfrutar lo que quan puc i a disfrutar del ciclisme, que és el que a mi em pertoco.
Sí, no, i és molt complicada la seva feina, perquè jo és el que li deia, dic, mira, estem en un país en què tots a dins tenim un entrenador de futbol, tots tenim un president del govern,
sí,
i tots tenim un director tècnic de la Vuelta, eh? Que dibuixar tapes és molt fàcil des del sofà.
Pues això, pues per això, jo no, ahir no preferit no entrar, però vamos, que jo... a tope. Sí. A tope en Kiko i a tope en la Vuelta.
Molt bé. Escolta, veig que ja ets allò a nivell avançat, d'aficionats al ciclisme. Ja no et preguntaré si tours, clàssiques o tot això, però jo, hi ha una cosa que sempre quan parlo amb la gent em preocupa una mica. Com a periodista o com a gremi, els periodistes, no sé si arribem a saber transmetre el que és el ciclisme, perquè quan estàs allà tan a prop d'ells, i això ho hauràs vist tu aquests dies, i coneixes els ports per on passen ells, hòstia, la capacitat de patiment que tenen aquests tios i aquestes ties que porten el cos al límit cada dia, això és que és increïble. I des de fora tinc la sensació que no acabem de saber transmetre tot el que passa allà dins, perquè tu els veus estan al límit constantment.
Sí, bueno, jo, des de la meva opinió, jo tinc la sensació de que... una de les coses que més m'agraden del ciclisme, i que no és ciclisme estrictament, és com es transmet i com es mostra el ciclisme, sobretot els últims anys, des de les televisions. És a dir, per a mi, veure el ciclisme no és sols veure les bicis. Per exemple, el Tour, per a mi, en això és brutal, no? Pues bueno, és una campanya de turisme del que és França espectacular, que és país que estigues veient un documental sobre França, a nivell paisatgístic, tot això ja ha estat... Vull dir que ha millorat molt el que és la realització i la comunicació del ciclisme. I en el sentit del que tu comentaves, en la meva opinió, per lo menos, jo crec que els que tenim així, que és on jo he seguit sempre el ciclisme, que és en Televisió Espanyola i en Perico i en Carlos Andrés, abans el que estava Pedro, no recordo el cognom, quan
Pedro
era nano,
sí.
Pedro González, a mi m'agrada molt com comuniquen ells el ciclisme i disfrute molt escoltant-los i en fi, crec que ho fan bastant bé, en la meva opinió, I sobretot també comparant en altres esports, com comuniquen ells els valors del ciclisme també, crec que ho fan bastant guai. Saps? Si ho relacionem, per exemple, en el futbol o altres esports, això sempre m'ha agradat. I és una de les coses que m'ha tret a mi més del ciclisme.
Sí.
No sé tu com ho veuràs, però jo ho veig un poc així, eh?
Sí, i a mi hi ha una cosa que em fascina, que tota la vida hem tingut la sensació que el ciclisme, això, i això ho parlem moltes vegades amb un amic, amb l'Iker, que ell treballa... Saps quan tu veus a la televisió últim port o la diferència entre el grup d'escapats, 2 minuts 15 segons?
Sí.
Doncs ell sí, està sí. Amb la rotulació i treballa a les grans proves i sempre parlem com aconseguir, perquè tu segueixes el ciclisme per televisió i et sembla que és un esport mut, que allà hi ha silenci. Com aconseguir transmetre sí. el soroll dels frens, els crits que es foten entre ells? Que ara sí que veiem aquestes càmeres que comencen a incorporar les bicicletes.
Sí, exacte. Això és el exacte.
Hòstia,
això és una locura. Sí, sí, les càmeres aquestes que porten, que igual te passen els últims 3 quilòmetres d'una etapa plana que va a l'esprint i, hòstia, tio, jo, això, clar, això abans no ho veiem. Ara estem veient-ho i... Pues és una puta locura, això. A mi me... Vamos, se te pot estar quicàrdic en voreu, eh?
Sí, sí, i les càmeres dins dels cotxes dels directors. Bé, mica en mica anem guanyant una miqueta.
Molt, exacte, això, molt bé, els documentals que han anat fent sobre... Exacte, tot lo de Movistar també, tot això. A mi me mola molt i crec que ho mostra guai, eh?
I tant. I després hi ha una altra cosa, que tu ho deies, tu surts a pedalar i fas aquests ports d'aquí del País Valencià, que cap endins hi ha ports guapíssims, carreteres guapíssimes.
Molt guapos.
Clar, allà hi passen sí, sí. també els professionals i tu et pots comparar. Quines rutes fas tu per aquí? Quins ports d'aquests desconeguts ens pots explicar?
Bueno, jo faig molt. Jo visc a la Safor i tinc a tocar, o molt a prop, puc arribar en la bici, la Marina Alta, que... És una comarca on normal tots els anys, a partir de febrer o per ahir, ja pots creuar-te entrenant per els ports amb, jo què sé, amb Roglic o amb un munt d'equipos que, de fet, moltes vegades s'allotgen així a la platja de Gandia també. I, bueno, fa moltes campanyes d'entrenament en febrer així, perquè entenc que és perquè fa un horatge guai
sí.
i perquè n'hi ha ports pues, molt xulos per entrenar, no? No n'hi ha molt de trànsit, també, són unes comarques que les zones interiors estan un poc despoblades i, en fi, crec que... I, bueno, i ahir, pues, el port d'Evo, que el van pujar l'altre dia, va ser el primer que van pujar quan van eixir des de Dénia. El port d'Evo és un port, jo crec que és un port molt, molt guai, són 7 o 8 quilòmetres, és molt constant, té unes vistes precioses, en fi, i jo crec que és un dels que ells els agrada practicar, per exemple, no sé, diria també... Quin me diria? El de la Llacuna, que està així en la Safor, diguem, comunica la Safor amb la Marina, és un port que també van pujar el primer de l'etapa que t'he comentat abans de fa 3 anys que jo vaig acompanyar-los, sí. Pues un port 7 o 8 quilòmetres també, no sabria dir-te la mitjana, però bueno, és un port constant, és dur i està guai. No, tampoc sabria dir-te la categoria que tenen, perquè és una altra cosa... que a mi me flipa, que, clar, que dius, hòstia, tu fas un port i estàs ahí a punt de morir, no? I després veus i dius, no, este és de tercera, i dius, hòstia. Clar, jo, així no, jo diria que, no sé si n'hi ha, bueno, l'altre dia van fer el de Chorré de Catí,
sí.
que això, la veritat és que no recorde la categoria que és, però mira, sí que...
Diria que era de primera categoria, però clar, són 4 quilòmetres.
És de primera, no? Són 4 quilòmetres, exacte, és que té un mur ahí, té un mur que no sé si són, és el 22% sí. o per ahí, però bueno, no n'hi ha, crec que no n'hi ha molts així, de tan forts, i si n'hi ha no els recorren, almenys de moment, no els han pujat. Però bueno, això, jo sempre dic, així n'hi ha la Safor, la Marina Alta sobretot, i una comarca d'interior, que està a l'interior de la Marina Alta, que és el Comtat, són comarques, i bueno, i l'Alcoià també, pues són comarques en molts ports, en molt divertits, són comarques molt divertits, o territoris molt divertits per a fer bici, perquè tot el rato estàs baixant, pujant, baixant, baixant. Són territoris molt accidentats orogràficament i són molt guais per a la bici.
No, he anat fent llista perquè ara hi vaig estar amb la Vuelta i em van agradar realment molt aquestes carreteres, o sigui que ara tocarà tornar-hi en bicicleta. Escolta, estava
sí.
buscant una mica i m'ha fascinat molt una cosa de tu, que dius que t'agradava Àlex Zule.
M'encantava, tio. M'encantava Zule. Sí, a veure, jo he tingut una cosa sempre que és que m'ha agradat molt anar a la contra de tots, no? O sigui, si tots van per un carril, a mi no m'agrada anar pel que van tots. Això és una cosa que ha format part de mi des de molt nano. I recorde quan jo era molt nano, que quan jo vaig descobrir el ciclisme i vaig començar a seguir el ciclisme, que tot el món anava en Perico Delgado.
Sí.
I a mi, I a mi, que va ser, sempre dic que va ser el meu primer ídol, a mi me va enamorar Marino Lejarreta. Perquè jo dia, jo, pues, si tots van en perico, jo tinc que buscar-me un altre. Però és que a banda Marino molava molt.
I tant.
I me va agradar molt. I clar, ja després va ser el relleu de... Bueno, esta lògica aixina un poc futbolística de Banesto o la 11, no? Entonces, a Banesto va arribar Indurain i tot el món anava en Indurain, com era normal. I jo dia, no, pues jo era de Marino, pues jo me quedo en la 11. I va arribar Zule... I jo, pues, pues bueno, a mi m'agradava ser de Zule, jo estic parlant, jo tindria 10 anys, o no sé.
Sí, sí.
I bueno, i com Zule també tenia tota esta història un poc d'antiheroi, amb el tema de les caigudes, de que era aixina un poc, tenia problemes de visibilitat, bueno, que era com miope o algo aixina, crec. Pues bueno, a mi me sentia atracció per ser de un... del que queda segon, no del que queda primer, perquè per a mi anar en el primer és com lo fàcil, no? Pues dic, no, jo tinc que anar en el segon. I m'agradava molt. Després, en els anys, crec que, bueno, jo crec que Zule ha sigut un corredorasso top.
I tant.
No sé tu què pensaràs, però per a mi va ser un superclasse total i en fi. Però sí, 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 va ser un dels... Pues bueno, quan en aquella època, pues, si me diuen que tu ciclista preferit o qual és, no? En aquesta edat, pues jo sempre iré a Zule, sí.
Clar, clar, t'anava a preguntar pels d'ara, però és que la sensació és que els d'ara guanyen tots, i guanyen sempre.
Sí, sí, a veure, jo soc... L'altre jo parlava amb Quico i amb un amic que tinc allà que curra de fotògraf també, i soc prou de Van Aert, eh?
Molt bé.
Sí, és un poc així, vaig en ell. En el Mundial m'hauria agradat que guanyara ell, crec que, bueno, en fi, m'emociona molt, em divertís molt, ser ciclista i, en fi, m'encanta. M'agraden tots, eh? Que no sóc hater de cap ciclista.
No, costa molt ser hater. T'anava a dir, les dues últimes, per vincular-ho també una mica amb el teu ofici, amb la música, un dia també vam entrevistar aquí el Xavi Sarrià i va sortir la reflexió que que la música i el ciclisme, home, tenen punts en comú. Aquesta vida itinerant, gairebé nòmada, quan esteu de gira, amb moltes hores al bus o a la furgoneta. No sé si mai havies arribat a pensar això.
Sí, pues sí, té... La veritat és que sí, que té raó. I bueno, Xavi, he de dir que el seguisc a l'Estrava i vam començar a practicar bici aixina, jo diria que més o menys al mateix temps, no sé si farà, bueno, bici aixina de carretera, de manera un poc més seriosa, farà uns 5 anys o per ahí, crec, però vamos, el tío m'ha deixat a l'altura del Betum, eh? El tío va molt fort i s'ha posat les piles a tope. Jo m'ha quedat en un cicloturista total al seu costat.
Bé, no pateixis, que són molts els que estem a aquest nivell. T'anava a dir, l'última, no es pot sortir pedalar amb auriculars, però vaja, si estem a casa, allò, entrenant a casa, alguna cançó o algun grup o alguna música que tu creguis que s'escau amb la bicicleta.
Hòstia, pues bueno, a mi m'agrada molt per a fer esport, quan vaig al gimnàs i tot això, m'agrada molt posar-me música electrònica, així una mogudeta, per a que m'ajuda a activar-me un poc i tal, i que no tinga molta lletra ni res d'això, per a no distraure'm, no? Per a estar així concentrat. I, bueno, pues, no sé, m'agrada... Escolta molt, pues, jo què sé, diria qualsevol grup de música electrònica així, però, bueno, per dir el que estava escoltant este matí, que me'l sol posar molt, Vitalik.
Bé. Doncs mira, sempre acabem amb música a cada programa, o sigui que els buscarem i els posarem també per tancar. Ja et dic que parlaria hores, perquè més parlant de ciclisme és que se m'escapa el rellotge, que això ens anem allargant. Però ha estat un plaer i ens trobarem per aquestes carreteres perseguint ciclistes i res, pedala molt.
Genial.
Que et vagi molt bé, Pancho, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. M'ha agradat molt parlar de ciclisme i bueno, eixir-me'n un poc de... que sempre em pregunten per les cançons i per aquestes coses i, pues mira, m'ha agradat aquesta entrevista. Una abraçada forta.
Una abraçada.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.